Són 2:15 de la tarda i comencem un nou tram informatiu. Ho fem explicant que la Fiscalia no recorrerà la sentència absolutòria de l'exsecretari general d'Interior, el vallenc César Puig, i la resta de la cúpula d'Interior. Anna Plaça, bona tarda de nou.
Bona tarda, Eduard. El Ministeri Fiscal, tot i discrepar-hi, reconeix que la sentència és rigorosa i molt tècnica i que un recurs tindria molt poques possibilitats de prosperar. Això implica que la sentència que els absol dels delictes de sedició i desobediència passa a ser ferma.
Als propers minuts parlarem també d'infraestructures, perquè el Port de Tarragona licita el moviment de terres per fer la connexió ferroviària de la terminal intermodal de Guadalajara, l'anomenat Port Sec.
Les obres duraran 100 mesos i tenen un preu de sortida de 4,7 milions d'euros. Aquesta terminal és una de les grans apostes de futur de l'autoritat portuària per incrementar i diversificar el tràfic de mercaderies amb el centre de la península.
L'empresa Iwoxe es defensa i assegura que s'està construint un relat fals sobre el tràgic accident a la seva planta de la Canonja del mes de gener.
La companyia assegura que no hi ha cap fet objectiu que demostri que s'incomplien les mesures de seguretat. A més, diu que hi ha persones que han declarat en contra l'empresa de manera orquestrada des de fora.
Els sectors de la restauració i l'estètica no han pogut començar aquest matí a sol·licitar els ajuts del govern català per un problema tècnic en la plataforma Canal Empresa.
Mentrestant, la Generalitat diu que està treballant en noves restriccions que es podrien comunicar demà dijous.
Des del territori, la Creu Roja fa una crida per aconseguir més voluntaris. L'entitat afirma que faran falta més mans per atendre totes les necessitats que està generant la pandèmia.
I a nivell local, l'Ajuntament de Tarragona ha informat que ampliarà el servei d'àpats a domicili que fa arribar menjar ja cuinat a cases de persones grans que viuen soles, dependents o que disposen de pocs recursos.
Al llarg de la mitja horeta de programa que ens queda parlarem també del cementiri de Torredembarra, que avui ha presentat la seva ampliació i a més ha estrenat un espai destinat al dol perinatal.
I també veurem com els cementiris del territori s'estan preparant per un Tots Sants que estarà marcat per les restriccions.
I ara és moment de saber quin temps ens espera per les properes hores, així que connectem, com fem sempre, amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego. Hola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. S'imposa l'anticicló que manté l'estabilitat meteorològica i bloqueja i desvia les pertorbacions cap al nord d'Europa. Malgrat tot, no impedeix que arribin núvols alts i alguns de mitjans que deixen el cel estones en terreny nat. Malgrat tot, la temperatura puja en general amb valors màxims que volten entre 18 i 23 graus. Demà la jornada serà molt semblant i predominarà novament l'ambient assolellat amb alguns núvols alts i prims. A més, al centre del dia també es formaran alguns núvols d'evolució diurna a punts del Pirineu i del Prepirineu Oriental. L'ambient serà suau i agradable, sobretot al litoral, amb valors que voltaran entre 19 i 24 graus al centre del dia. Pel que fa al vent, serà fluix i direcció variable fins a primeres hores del matí. A partir de llavors, s'imposarà el vent de component sud fluix amb cots moderats, sobretot al litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
En esports parlarem dels canvis que ha calgut introduir a la Lliga EVA, on juguen l'ADT Torreforta i el Salou després dels ajornaments de les tres primeres jornades.
I en cultura farem la prèvia del Festival Memorina Maix de Reus, de cinema històric i documental, que es farà del 4 al 7 de novembre. Mentrestant, a Montblanc han anunciat que cancel·len el carnaval.
Passen 4 minuts del punt de 2:15 de la tarda i comencem un nou tram informatiu a Carrer Major, informatiu que fem possible 8 emissores del Camp de Tarragona de la mà de la xarxa de comunicació local. Hem repassat el sumari. És moment d'entrar en matèria. I entrem en matèria amb una de les qüestions que els hem explicat només comença el programa a les 4 de la tarda. La Fiscalia no recorrerà la sentència absolutòria de l'exsecretari general d'Interior, el vallenc César Puig, i de la resta de la cúpula del departament. Això implica que aquesta sentència passa ja a ser ferma.
La Fiscalia descarta presentar recurs perquè creu que no podria prosperar. Admet que encara que repetís el judici, la resolució seria la mateixa perquè no es podria aportar cap prova nova. A més, remarquen que perquè el recurs pogués tirar endavant, caldrien que la sentència fos il·lògica o arbitrària i el mateix Ministeri Fiscal reconeix que aquest no és el cas. De fet, la Fiscalia de l'Audiència Nacional, tot i discrepar amb ella, ha reconegut el rigor i la qualitat tècnica de la sentència. Aquest rigor també el va destacar l'exsecretari general d'Interior en una entrevista en aquest programa. Recordem que César Puig va dir que seria una molt bona notícia que la Fiscalia no presentés recurs perquè voldria dir que s'està replantejant la seva actuació.
Lamentablement jo em temo que hi haurà recurs, tot i que seria molt d'agrair que no n'hi hagués i seria un indici de que la Fiscalia s'està començant a replantejar la seva actuació i l'està reorientant de manera d'ajudar a resoldre aquest conflicte per la via del diàleg i no per la via de les acusacions i del codi penal.
Recordem que Puig i la cúpula d'Interior i dels Mossos exposaven a penes de presó pels delictes de sedició i desobediència, dels quals ara han quedat definitivament absolts.
Canviem de qüestió i parlem del Port de Tarragona perquè licita les primeres obres per fer la connexió ferroviària de la terminal intermodal de Guadalajara, el que s'anomena Port Sec. Aquestes instal·lacions permetran incrementar el tràfic de mercaderies amb l'interior de la península.
El projecte té un pressupost de 4,7 milions d'euros i un termini d'execució de 7 mesos. La nova terminal intermodal de Guadalajara comptarà amb un espai de 2,2 milions de metres quadrats i es convertirà en una de les principals plataformes logístiques intermodals de la península Ibèrica. En una entrevista a Carrer Major, el president de l'autoritat portuària, Josep Maria Cruzet, ha assenyalat que aquesta és una de les inversions estratègiques per diversificar l'activitat del port.
Si mirem a 20-30 anys vista, és important diversificar-se i tindre altres pilars fonamentals que ens permetin estar tranquils. I és aquí on se dediquen part o una part important d'aquests milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys. Un port sec a Guadalajara, per tal de tindre connexió directa amb el centre de la península.
L'execució del projecte es farà en dues fases. La primera correspon al moviment de terres per habilitar la plataforma del ferrocarril i els accessos i estarà llest en 7 mesos. En una segona fase, de 15 mesos, s'habilitaran més endavant les vies i carreteres per a l'arribada i sortida de mercaderies.
Canviem de qüestió. Parlem de l'empresa Iqoxe, que va patir l'accident químic a Tarragona i ha defensat la seva gestió. Afegit, a més, que no hi ha cap fet objectiu en la causa judicial que indiqui que s'incomplien les normes de seguretat.
Creuen, de fet, que hi ha veus que han anat a tocar-los i a ferir la companyia. Marina Pérez Got, Ràdio Ciutat de Tarragona.
Després de no poder comparèixer aquest dimarts davant la Comissió d'Estudi de Seguretat al sector petroquímic, Iqoxe ha volgut donar explicacions. L'advocat i portaveu de l'empresa, Xavier Font Coberta, ha reiterat que no hi ha cap fet objectiu que conclogui que Iqoxe incomplia les normes i ha acusat a les veus contràries de ser persones vinculades a l'empresa que van orquestrades des de fora. També ha afegit que s'ha aprofitat que no podien fer declaracions per generar una situació de duresa amb la companyia.
El que sí que podem veure clarament de les intervencions, de les declaracions que es fan, és que hi ha una evolució a les declaracions de les diverses persones, totes en la mateixa direcció, no? I totes tenen el mateix patró. I aquest patró resulta casual i les casualitats no existeixen.
Fontcoberta ha defensat que la pròpia Generalitat ha manifestat que la planta estava operativa i complia amb les llicències. Tot i això, han explicat que no es tornarà a construir una planta amb la mateixa tecnologia que tenia la que va patir l'accident. També han afegit que el dia de l'accident hi havia més personal del necessari i que al llarg de tots aquests anys han anat augmentant la plantilla fins a un 22% i han invertit 64 milions d'euros en les plantes.
Avui estava previst que els negocis de restauració poguessin començar a sol·licitar els ajuts del govern català per compensar les pèrdues del tancament, però una incidència tècnica ho ha impedit, Anna.
El Departament d'Empresa i Coneixement ha informat d'una incidència tècnica en la plataforma Canal Empresa a través de la qual s'havien de canalitzar les sol·licituds. La Generalitat ha dit que estan treballant per resoldre el problema. Recordem que el govern català ha aprovat una partida de 40 milions d'euros d'ajuts directes per als negocis que han hagut de tancar obligatòriament per les restriccions. Es tracta d'una partida tancada i els ajuts es concediran per ordre que vagin arribant. Cada negoci rebrà un màxim de 1.500 euros. Els ajuts es poden demanar durant 15 dies o bé fins que s'exhaureixi el pressupost. Si passades aquestes dues setmanes encara quedessin diners, el termini s'allargaria fins a finals d'any.
I els restauradors de Tarragona són conscients que molts negocis no podran reobrir les seves portes després d'aquest segon tancament, que s'allargarà encara més dies, diuen.
Repartir el menjar a domicili els ajuda, però no creuen que sigui una solució a més de ser insuficient. Marina Pérez Got, de nou, des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
La Generalitat de Catalunya ja ha anunciat que aquest divendres no tornaran a obrir ni bars ni restaurants. Les dades segueixen pujant i aquest divendres s'aplicaran noves mesures restrictives. Des de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona creuen que és injust i se senten abandonats per part de l'administració. Javier Escribano, el portaveu de l'associació, explica que aquests dies s'ha demostrat que els seus locals no són focus de contagis.
Creíamos que cuando terminaran estos 15 días pondrían toque de queda y nos dejarían abrir porque se nos dijo a los hosteleros en la Generalitat que se había cometido un error y que rectificara de sabios y que iban a rectificar y que nos iban a dejar abrir. Entonces ya entramos también en el proceso de las mentiras, de que te dicen una cosa a la cara, luego cuando te das la vuelta te dicen otra, improvisación, decisiones sin sentido, lo vemos muy, muy complicado, porque ya no solo por las medidas que nos afecten, sino porque no vemos un rumbo ni vemos un proyecto a medio plazo.
Escribano ha dit que l'entrega a domicili no soluciona la papereta de la majoria de restaurants i creu que no és la solució, i a més els ingressos que entren són molt menors. D'altra banda, ha reconegut que hi ha locals que ja no tornaran a obrir i més tenint en compte que alguns havien fet la temporada d'estiu i ja havien decidit tancar abans d'aquest segon tancament.
Mentrestant, el govern català preveu tenir demà preparades noves restriccions per contenir l'expansió de la pandèmia. Sobre la taula hi ha diverses opcions, com el confinament perimetral o el domiciliari, però encara no hi ha res tancat.
També s'haurà de decidir què passa amb els bars i restaurants perquè s'acabarà aquest termini de 15 dies de tancament obligatori. Els membres de l'executiu han celebrat avui una reunió amb experts dels diversos departaments, sobretot de Salut i de Protecció Civil, per analitzar la situació des de la vessant sanitària, econòmica i social. Per la seva banda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha recordat a la Generalitat que l'estat d'alarma, tal com està aprovat, no permet confinaments domiciliaris. El que sí estarien permesos són els confinaments perimetrals.
Analitzem ara com s'està abordant el toc de queda i les noves restriccions al món local. A Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, per exemple, s'ha intensificat el patrullatge i els controls de la policia local.
Des de l'entrada en vigor de la resolució a Catalunya de les noves mesures de restricció de mobilitat nocturna, la policia local ha establert un protocol d'actuació addicional. Ariana de la Calle, Ràdio L'Hospitalet.
Des de l'anunci posada en marxa del toc de queda, la policia local de Vandellòs i l'Hospitalet assegura que durant aquests primers dies s'han aixecat poques actes d'anúncia per infracció de les noves mesures. Miquel Sánchez és el caporal de la policia local.
Per part de la policia local i Mossos d'Esquadra es portarà un seguiment amb patrullatge preventiu i control policials i es denunciaran a les persones que incompleixin les mesures de restricció aprovades.
Les denúncies, un cop tramitades pel Departament de Salut, poden comportar multes de tot tipus, que van des dels 100 fins als 600.000 euros. De nou, Miquel Sánchez.
Tenim infraccions lleus que poden arribar de 100 euros fins a 1.500 euros. Infraccions greus que poden arribar de 1.501 euros a 30.000 i les molt greus podrien arribar fins a 600.000 euros. Segons la seva gravetat.
Des del cos de policia local han recordat que aquestes mesures no anul·len les anteriors, sinó que segueixen vigents de resolucions prèvies.
Ens centrem ara en les dades de l'evolució de la pandèmia a casa nostra. En les últimes hores, el Departament de Salut ha comunicat 223 nous contagis durant, com dèiem, les últimes 24 hores, una xifra molt inferior a la d'ahir, quan se'n van notificar més d'un miler.
També baixa l'índex de rebrot lleugerament i se situa en 996 punts. El nombre d'ingressats continua a l'alça, ja són 240. A les UCI hi ha 44 persones. A més, Salut ha comunicat 5 noves defuncions.
L'altra cara de la pandèmia és el seu impacte social. La Creu Roja fa una crida per aconseguir nous voluntaris per poder atendre totes les demandes.
Des de l'inici de la crisi ja s'hi han incorporat 5.000 persones, però encara són insuficients tenint en compte que les necessitats d'ajuda tendeixen a l'alça. Paula Jansà, BXC Ràdio.
Des de Creu Roja a Tarragona s'han activat tots els membres, serveis i recursos per donar resposta a les necessitats de la segona onada de la pandèmia i poder ampliar i adaptar així la seva activitat per atendre més persones de la manera més eficaç possible. En declaracions al programa Carrer Major, la seva portaveu a Tarragona, Anna Sabater, ha explicat que s'estan preparant pel pitjor escenari possible i que necessiten encara més mans perquè alguns dels seus voluntaris hauran de marxar a casa per edat i vulnerabilitat. L'escoltem.
Aquesta entrada que vam tenir de nous voluntaris, que són unes 5.000 persones que durant aquest temps des del març han volgut apropar-se a la Creu Roja a ajudar, els diem i us diem necessitem més mans perquè ens tenen que venen dies molt, molt complicats i que, a més, el futur, la durada d'aquesta època tan complicada que estem passant, doncs es preveu llarga.
Sabater també ha explicat que han arribat a més del 1,5 milió de persones entre trucades i acompanyaments i ha deixat clar que, tot i que es trobi una vacuna eficient, els efectes secundaris socials trigaran anys en recuperar-se per l'afectació i el volum creixent de persones inesperadament afectades des de l'inici de la pandèmia.
Encara en l'àmbit social, hem d'explicar que l'Ajuntament de Tarragona amplia el nombre d'àpats a domicili per donar cobertura a les persones més vulnerables.
Aquest servei està gestionat per l'Institut Municipal de Serveis Socials i reparteix menjar ja cuinat a persones que ho necessiten. Se'n beneficien sobretot persones grans que viuen soles, a persones amb discapacitat i d'altres que no disposen de recursos econòmics suficients. Amb la crisi de la Covid, aquest servei també ha arribat a famílies que estaven confinades a casa i no podien sortir ni per anar a comprar. Al febrer hi havia 88 usuaris i ara ja n'hi ha prop de 130. L'Ajuntament preveu que aquesta xifra pugui seguir creixent.
Passa un minut del punt de 3:15 de la tarda i nosaltres encetem aquest nou bloc de l'informatiu amb una notícia d'última hora, perquè el projecte de pressupostos generals de l'Estat que el govern espanyol ha presentat aquest dimecres inclou 365 milions d'euros en inversions territorialitzades per la demarcació de Tarragona. La xifra és més del doble que preveien els comptes del 2020, encara vigents, que es quedaven en poc més de 146 milions d'euros. El gruix està destinat a projectes ferroviaris, especialment els d'alta velocitat, que impulsa Adif. El principal és la línia entre Vandellòs i València, que el 2021 rebrà una injecció de 142 milions d'euros, seguit del tram del corredor mediterrani entre Vilaseca i Castellbisbal, volíem dir, que celebra fins als 60 milions d'euros. A banda, la 27 rebrà 24 milions d'euros, mentre que pel moll de Balears del port de Tarragona n'hi haurà 19. Canviem de tema, Anna, perquè la Diputació de Tarragona ha aconseguit els ajuts per inversions en habitatges socials. Se'n beneficiaran 17 municipis i es faran 24 actuacions.
Aquests ajuts compten amb una dotació global de 286.000 euros. Cada projecte podrà rebre fins a un màxim de 15.000 i en alguns casos es preveu que es podrà arribar a cobrir el 95% del cost de l'obra. Aquestes subvencions serviran per rehabilitar habitatges municipals dedicats a fins socials. També poden destinar-se a despeses dels plans d'ocupació emmarcats en polítiques d'habitatge. Entre els municipis que se'n beneficiaran hi ha Reus, Passanant, Bellveu, Bellvei, Prades i Vilaplana.
Per cert, que la Diputació de Tarragona preveu aprovar aquest divendres un increment del pressupost per poder destinar més recursos als projectes socials, econòmics i sanitaris de la demarcació.
Es farà a través d'una modificació de crèdit, la sisena d'enguany, en un ple que se celebrarà divendres a les 10 del matí de manera telemàtica. En aquesta sessió també es preveu aprovar el pagament d'un plus de productivitat als treballadors de l'ENS per la feina extraordinària que han hagut de fer arran de la pandèmia. En matèria d'infraestructures, la Diputació preveu aprovar definitivament el projecte de millora de la carretera de Vimbodí a Poblet, que suposarà una inversió de 2,4 milions d'euros.
I la nova depuradora del Botarell augmenta en un 61% la capacitat de tractament de les aigües residuals. Els treballs, que estaran finalitzats durant el primer trimestre de 2021, suposaran una inversió de 2,7 milions d'euros.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que les obres que està executant l'empresa Calaf Sau ja estan en marxa. La planta permetrà tractar 326 metres cúbics d'aigua al dia, un 61% més que l'actual. Està dimensionada per a una població de 2.000 habitants. Per tant, la nova depuradora garantirà les necessitats de sanejament d'aigua actuals i futures de Botarell, tenint en compte que el municipi ha doblat la seva població en els darrers 20 anys. A més d'ampliar la capacitat de tractament, la nova instal·lació garantirà una correcta eliminació del nitrogen.
I ara els hem d'explicar que s'obre el termini per obtenir la bonificació del 50% sobre la tarifa d'ocupació de via pública per als establiments d'Altafulla cobren tot l'any.
Es tracta d'una mesura que pretén incentivar l'obertura dels bars i restaurants més enllà de la temporada d'estiu. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica la Carol Cubota.
El termini perquè els establiments d'Altafulla puguin realitzar els tràmits per obtenir la bonificació del 50% sobre la tarifa que regula l'ordenança fiscal per ocupació de la via pública amb taules i cadires ja ha començat. D'aquesta bonificació només se'n poden beneficiar els establiments que acreditin que han tingut obert durant tot l'any, exceptuant el tancament obligatori per la pandèmia. Una mesura que, segons la regidora de Turisme, Natàlia Sanz, premia el fet de tenir sempre obert i contribueix a desestacionalitzar el turisme.
Se bonifica i es premia el fet de que els comerços tinguin les terrasses obertes tot l'any. Se'ls fa una bonificació del 50%. És una forma d'incentivar que el comerç sigui viu durant tot l'any, no només en temporada d'estiu.
Al mateix temps, ha explicat la regidora de Turisme i Comerç d'Altafulla que ja s'ha obert el període per demanar la pròrroga de la llicència d'ocupació de la via pública per l'any 2021.
I molt a prop d'Altafulla, hi ha Torredembarra. El cementiri d'aquesta població té des d'avui un espai dedicat a les famílies que han perdut un fill o filla per mort gestacional o perinatal.
L'Ajuntament ha habilitat una zona, l'equipament, per al record davant de la pèrdua d'un nadó durant la gestació poc temps després de néixer. Porta el nom d'Espai Empremtes, Josep Sánchez, on a la Torre.
Aquesta pèrdua provoca un gran impacte emocional a les dones i famílies que pateixen la mort perinatal o gestacional d'un fill i per això requereixen d'un acompanyament especial. El regidor de Via Pública i Manteniment de l'Ajuntament de Torredembarra, Raül García, destaca que aquesta mena d'iniciatives encara són minoritàries, però que cada vegada hi ha més consistoris que les estan duent a terme. Ha afegit que és una idea que va sorgir de les pròpies famílies i que cal donar visibilitat a aquesta qüestió.
La iniciativa ha sorgit de diverses famílies que han passat per la trista experiència de perdre un fill o una filla abans de néixer o poc després. Aquest tipus de dol doncs, encara és un tema tabú i massa vegades doncs, incomprens i creiem que cal donar-hi la visibilitat que li toca.
La creació d'aquest espai ha consistit en habilitar una zona d'uns 30 metres quadrats, a més d'instal·lar un banc i una placa que es col·locarà aquest diumenge 1 de novembre.
I encara els hem d'explicar que el cementiri de la Selva del Camp desplega mesures anti-Covid per la celebració de Tots Sants.
El consistori publicà, a Salvatà, volem dir, ha publicat un plec d'indicacions i recomanacions de cara a l'època més concorreguda de l'any. Antonio Mellado, des de Ràdio La Selva.
La mesura principal consisteix a esgraonar l'assistència a l'espai al llarg de tot el cap de setmana per poder fer les diferents ofrenes. En aquest sentit, a partir de divendres i fins diumenge al vespre, el cementiri romandrà obert per tal que veïns i veïnes de la Selva puguin celebrar Tots Sants a qualsevol d'aquests 3 dies. A més, s'ha senyalitzat un circuit amb punt d'inici a l'entrada principal del cementiri al costat de la sala de vetlles i sortida per la porta d'accés a la part més nova d'aquesta instal·lació. Ho explica Josep Masdeu, alcalde de la Selva del Camp.
El que es fa és accessos diferenciats d'entrada i de sortida. Evidentment, si hi ha una persona amb dificultats o poca mobilitat, cadira de rodes, accedirà, com sempre, per la part de baix.
L'ús de la mascareta és obligatori, excepte en persones que estiguin exemptes per motius de salut. Es col·locaran al llarg del recorregut diferents dispensadors de gel hidroalcohòlic per facilitar la desinfecció. A causa del control d'aforament, es recomana també als usuaris limitar el temps d'estada al cementiri.
Moment ara per l'actualitat esportiva, perquè la Lliga EVA canvia el seu format a poc més d'una setmana del seu inici.
Després dels ajornaments de les 3 primeres jornades, la competició ha canviat per complet i els 3 grups de 12 equips han passat a ser 5 de 7 cadascun. Jonay González, Radio Ciutat de Tarragona.
Reforma completa de la Lliga EVA una setmana per l'inici de la competició. L'ajornament de les 3 primeres jornades ha fet que les federacions i entitats hagin volgut reduir costos i reprogramar una Lliga EVA que ara fixa la seva data d'inici el proper 7 de novembre. En aquesta remodelació s'ha establert un canvi de format. Els 35 equips que conformen la conferència C es trobaven en 3 grups de 12. Ara la proposta acceptada per unanimitat deixa 5 grups de 7 equips i 9 rivals per a tots els equips. Aquest canvi deixa la província de Tarragona sense 4 derbis i és que el Club Bàsquet Salou no hi serà el mateix grup que el Valls i l'ADT. Vallencs i tarragonins sí compartiran grup amb altres 5 rivals, Castelldefels, Igualada, Artés, l'Olivar i el Picat. Els de la capital de la Costa Daurada tindran com a rivals l'Esparreguera, el Martorell, el Sant Cugat, el Roser Catalans, l'Escastell Balear i l'Olivar Aragonès. Amb aquesta remodelació no ha quedat encara definit per part de la Federació Espanyola com serà el format de la competició més enllà de les 14 jornades de Lliga regular que finalitzaran cap a finals del mes de febrer, si res canvia.
I en l'àmbit cultural hem d'explicar que Montblanc suspèn el Carnaval de 2021.
Una decisió que s'ha pres tenint en compte criteris sanitaris davant l'actual situació d'evolució de la pandèmia. Jordina Moix, des de Ràdio Montblanc.
La regidoria de festes de l'Ajuntament de Montblanc ha pres aquesta decisió en primer lloc per la dificultat d'evitar que hi hagi aglomeracions durant el desenvolupament de la rua i en segon lloc per la impossibilitat de les colles participants de poder reunir-se per preparar el carnaval, ja que no complirien les normatives sanitàries establertes. Escoltem a Judit Pere, regidora de festes.
Bé, tot i que és una miqueta, sembla que sigui una miqueta prematur anul·lar la festa de carnaval, sí que és cert que ho hem estat valorant i arrel de les últimes mesures aprovades pel Procicat en què hi ha tot el tema del confinament nocturn i de que les reunions de més de 6 persones doncs no es poden fer, hem cregut convenient suspendre la festa de carnaval, tot i que des de l'Ajuntament i des de la Regidoria de Cultura i Festes i la Comissió de Festes també apostem i continuarem apostant per la cultura, per tirar endavant tots els actes que puguem fer.
Per contra, les regidories de Cultura, Festes i Joventut estan treballant per realitzar actes i esdeveniments adaptats a les circumstàncies actuals, seguint en tot moment les indicacions de Procicat i les recomanacions del Departament de Cultura.
I nosaltres breument els explicarem que Reus acollirà entre el 4 i el 7 de novembre la 15a edició del festival Memory Mash. La peculiaritat d'aquest certamen és que només programa produccions que utilitzin imatges d'arxiu. Nosaltres avui ens n'hem ofert un tastet amb la seva directora artística, Anna Petrus. La setmana vinent entrarem en detall, ho farem en profunditat. Anna Plaça, que acabis de passar un molt bon dia. Fins demà.
Adéu-siau.
I a tots vostès els esperem demà dijous a les 4 de la tarda a la seva sintonia de proximitat per seguir passejant pel carrer Major de la mà de 8 emissores del territori i la xarxa audiovisual local. Que acabin de passar molt bon dia. A reveure.